Consellera, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Núria.
Ara ho dèiem, si tot va bé a principis de l'any vinent, en 3 mesos i escaig, les farmàcies d'arreu de Catalunya distribuiran productes menstruals reutilitzables de manera gratuïta. De seguida parlem de tot plegat, però abans expliqui'm què significa per vostè i també per les persones que han impulsat aquesta iniciativa la seva aprovació.
Doncs mira, ho resumies molt bé. Aquesta és una iniciativa pionera a nivell mundial i això ha suposat una sèrie de reptes i de complexitats. Poder arribar a tota la població, no només a dones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, com han començat a fer abans alguns països, o centrar-ho en l'àmbit educatiu, o respondre a la necessitat d'emergència de tenir uns dispensadors en X punts de serveis públics, etc., per aquelles situacions en què t'acaba de venir la regla i no portes cap producte al bolso. Nosaltres el que fem és arribar a totes les dones, per tant són 2,5 milions de dones potencialment arreu del país que podran anar a recollir a les farmàcies d'arreu del país aquell producte que s'adequi més a les seves necessitats per hàbits, per horaris, per si fa pràctica esportiva, per l'edat, per si s'ha parit o no s'ha parit. I el més important és que no és només una distribució gratuïta de productes, sinó que s'acompanya d'aquesta informació de qualitat, d'aquest assessorament. Per això, aquesta aliança amb les farmàcies ens permet no només arribar a tot el territori, molts municipis petits potser no tenen serveis públics, però tenen una farmàcia, per tant estem cobrint la Catalunya sencera, sinó que també treballem una formació específica pels farmacèutics i farmacèutiques sobre menstruació, sobre menopausa, sobre drets sexuals i reproductius, precisament perquè puguin fer aquest acompanyament. I el fet que siguin productes reutilitzables també és pioner a nivell mundial. El que fem és incrementar aquesta consciència ecològica de quin és l'impacte que tenen els productes d'un sol ús, compreses, tampons, i també quin és l'impacte que tenen sobre la nostra salut. Aquests productes estan lliures de tòxics, per tant, són els que menys probabilitat tenen de poder generar cap mena d'al·lèrgia, d'infecció. Per tant, aquest triple lema que nosaltres fem servir, que és estalvio, cuido el planeta i em cuido. Els tres elements són cabdals en aquesta acció.
Ha costat arribar fins aquí?
Costa arribar fins aquí perquè, fixa't, el pla d'equitat menstrual i climateri que apuntaves té una 60 d'accions i som tots els departaments perquè de manera complementària també instal·larem dispensadors arreu del país en seus de serveis socials, centres d'atenció primària, comissaries, escoles i universitats, que respon, com deia, aquesta necessitat d'emergència que sovint ens trobem a les dones o les persones no binàries o homes trans que menstruïn. Però també volem arribar a col·lectius específics de dones que pel que sigui doncs, tenen més tabús o tenen més dificultats per accedir als productes o necessitats específiques. Per exemple, en centres penitenciaris doncs és evident que igual no tots els productes funcionen de la mateixa manera, o per dones en situació de sensellarisme. També necessitem, i són accions previstes en el pla, incrementar la recerca sobre la menstruació, sobre la menopausa, perquè tot i ser processos biològics naturals, són encara molt desconeguts. Són tan desconeguts a vegades que hem incorporat tots aquests mites, no?, que és normal que la regla faci mal. I això és perillós perquè podem deixar passar símptomes de patologies que agafades a temps tenen una dimensió, uns efectes, i si es compliquen poden tenir múltiples derivades, com per exemple l'endometriosi, i després les dificultats per poder-te quedar embarassada, més enllà del dolor que suposa. Per tant, necessitem treballar amb accions molt diverses, complementàries entre si, per poder trencar tots aquests tabús, tots aquests mites, per poder conèixer quins són els productes que més s'adequen a les nostres necessitats i treballar conjuntament per aturar aquesta emergència climàtica des de tots els fronts i al mateix temps combatre la pobresa menstrual, perquè és una realitat al nostre país. Les dades del Centre d'Estudis d'Opinió de l'Òmnibus publicat fa un parell de setmanes deien que el 44% de les dones no trien el producte de la seva elecció, el producte menstrual de la seva elecció, per dificultats econòmiques, i un 23% estan fent servir més del recomanat productes que són d'un sol ús. Per tant, tenim una realitat que és evident, que forma part de la feminització de la pobresa, no és un fenomen aïllat la pobresa menstrual, però que ens impacta en el nostre dia a dia un cop al mes.
Ara dèiem que aquesta iniciativa en principi serà efectiva a principis de l'any vinent, el 2024, però si no tinc mal entès, els instituts ja s'ha tirat endavant.
Sí, podríem dir que aquesta acció als instituts, que vam treballar conjuntament al Departament d'Educació, de Salut, Acció Climàtica, Igualtat i Feminismes, va ser l'embrió d'aquesta acció, la meva regla, les meves regles, amb abast universal. En el cas dels instituts, concretament a tercer d'ESO, el que feia més tant amb nois com amb noies, impartir una sessió de salut menstrual. Si volem trencar els tabús i els mites, aquí ho hem de treballar tots i totes, no? Perquè funcionen a nivell social tots els tabús o els estigmes o prejudicis impartides per llevadores i infermeres del programa Salut i Escola, i després repartíem un kit amb productes menstruals gratuïts per a les noies o per als nois trans o persones no binàries d'aquell grup classe. Hem arribat, per tant, a 85.000 alumnes amb aquestes sessions de salut menstrual, 42.000 kits aproximadament distribuïts i un total doncs, de 1.200 centres de secundària.
Ara deia que s'han arribat fins a 85.000 alumnes, tant nois com noies, de tercer de l'ESO. Com ha anat tot plegat? És a dir, tant els nois com les noies, però sobretot els nois, estan recíprocs en aquest tipus de xerrades, en rebre kits de productes menstruals? Quin balanç en fan?
Els kits només els rebien qui els necessitava, és a dir, les noies o persones menstruants de la classe, però hi va haver molt bona acollida perquè ells mateixos ho explicaven, estan rodejats de les germanes, de les mares, de les seves parelles, i per tant, el que hem estat fent durant molts anys, que era parlar-ne d'amagat, o passar-nos una compresa com si ens estiguéssim intercanviant, no?, alguna paperina de droga. Quan és així, normal és, no?, tenir la regla un cop al mes, que per tant saber què implica, com es viu, quins tipus de productes hi ha, aquesta normalització de la conversa va ser ben rebuda. I posar en comú els diferents mites que hi havia, alguns, jo vaig participar en alguna de les sessions, alguns dels mites de la meva generació potser havien desaparegut, però el mite de si et banyes a la platja tenint la regla se't pot tallar. Alguns persisteixen, no en tots els grups classe van sortir els mateixos mites, però va ser molt interessant poder-ne parlar, poder aclarir tots els dubtes, i de fet és una demanda també, perquè aquesta mateixa enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió ens ho diu, que el 38 o el 48%, tinc les dades concretes aquí a mà, el 48% de les joves creuen que se'n parla poc a l'escola, també a les famílies, també a les llars. És a dir, d'on hem d'obtenir la informació? Doncs de tot arreu, de fet, des de les escoles fent aquestes intervencions, els mitjans de comunicació també. Aquest any serà molt especial perquè amb una marató dedicada a la salut sexual i reproductiva també tindrem la possibilitat de tenir moltes converses d'aquest tipus, però al mateix temps, amb aquesta acció d'equitat menstrual universal, tindrem tota una xarxa de país complementària al que té el Departament de Salut amb els centres, amb els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, que també estan distribuïts al tot el territori, però com deia, a gairebé cada poble hi ha com a mínim una farmàcia. Per tant, poder anar allà també i tenir tot aquest assessorament serà cabdal.
Ara ho dèiem, la iniciativa es diu La meva regla, les meves regles. És una mesura pionera al món, impulsada per la Generalitat, per garantir l'equitat menstrual. I clar, de bones a primeres, que Catalunya sigui el primer país en aconseguir-ho, penso personalment que és un motiu de celebració, però sí que és veritat que l'altra cara de la moneda em dona la sensació que és una mica alarmant, no?, que cap altre país ho hagi tirat endavant encara, la gratuïtat dels productes menstruals.
Que pensem en quina és la situació dels drets sexuals i reproductius arreu del món. Tot allò que passa pel cos o el dret al propi cos ha estat sempre molt i molt contestat. Per això és tan important en l'agenda feminista. No hi ha tants governs que tinguin una estructura de primer nivell, no?, com pot ser un Departament d'Igualtat i Feminismes. Hi ha països que no han aconseguit ni tan sols tenir encara l'avortament despenalitzat o el matrimoni igualitari per persones del mateix gènere. Tenim una ofensiva a escala internacional també de grups antidrets, de grups fonamentalistes que estan suposant un retrocés. Ho vam veure als Estats Units fa uns mesos quan van tombar aquella sentència del Tribunal Suprem que garantia el dret a l'avortament a nivell federal, per tant a tots els estats. Ho estem veient a Polònia, a Hongria, amb avortament, amb anticoncepció, amb drets LGTBI. Per tant, tot i que també hi ha països que avancen, aquestes marees verdes en diferents països d'Amèrica Llatina, Irlanda també no fa tant. Per tant, els drets sexuals i reproductius no tots els països els estan entenent com a drets humans, malgrat que ho són. Però pel govern de la Generalitat de Catalunya estan a primera plana de l'agenda política i hem treballat l'equitat menstrual com un nou dret, però també hem aprofundit en la garantia de drets ja reconeguts i que tenien alguns reptes pendents, com per exemple l'avortament. L'any 2021 no era possible escollir entre el mètode farmacològic i el quirúrgic a moltes regions sanitàries del país, ni a Terres de l'Ebre, ni a la Catalunya Central, ni a Lleida, ni a l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de principis d'any això és una realitat. Totes les dones del país tenen dret a accedir amb els dos mètodes amb una proximitat del seu domicili, d'acord? El mateix amb anticoncepció de llarga durada, que també hem ampliat la gratuïtat a dones de fins a 29 anys, o a totes aquelles que estiguin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica o estiguin patint violència masclista, o aquelles que hagin tingut un avortament, perquè augmenta l'efectivitat de l'anticoncepció si es posa en aquell moment. Però també hem ampliat les unitats trànsit d'acompanyament a la salut de les persones trans. És a dir, per nosaltres són drets humans, són cabdals en la transformació feminista i els seguirem impulsant. I volem ser punta de llança i refugi davant aquest context amenaçant d'alguns governs d'extrema dreta a escala internacional i també europea, perquè si un país avança, dona esperança a altres territoris i a altres moviments socials que estan lluitant perquè aquests drets estiguin reconeguts també als seus països.
Dèiem que es preveu que a principis de l'any vinent ja es puguin recollir aquests productes a les farmàcies. Se sap a partir de quan exactament o durant el primer trimestre de l'any?
Durant el primer trimestre. Perquè
no hi ha una data concreta, eh?
Preferim poder anunciar aquesta data quan hi estiguem més a sobre per no generar una expectativa o que la gent sàpiga exactament quan pot passar per les farmàcies, també perquè en aquests següents mesos estarem fent aquestes formacions al conjunt de farmàcies del país.
Els productes estaran disponibles, i ens ho deia ara, a totes les farmàcies d'arreu del territori, en principi?
Totes les farmàcies que s'hagin acreditat, que tinguin un distintiu, serà molt fàcilment reconeixible, però el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya compta que l'adhesió de les farmàcies serà plena, bàsicament. Potser no podem dir ara el 100%, la confiança és que sí, que siguin totes les del país o una proporció elevadíssima. Per tant, totes tindrem a prop una farmàcia segur, o més d'una, que tindrà aquesta acreditació per poder anar a recollir els productes. Important també aquest acompanyament fet des de les farmàcies, perquè també sabem que hi ha una bretxa digital. Per tant, ni que ens pugui semblar molt fàcil l'aplicació de La meva salut, perquè ens hi hem acostumat, ni que sigui per les vacunes del Covid. Però la utilitzem normalment per demanar una cita, per descarregar-nos els resultats d'una prova mèdica, d'una analítica, però hi ha bretxes digitals per edat, a nivell d'estudis. Llavors, si una persona té problemes amb descarregar el codi QR, des de la farmàcia també li faran aquest acompanyament. Per tant, aquest acompanyament, aquesta aliança amb les farmàcies és cabdal per molts motius.
I si anem a la part més pràctica, què és exactament el que les dones podran recollir a les farmàcies?
Doncs un producte menstrual reutilitzable de la seva elecció, o una copa, o unes calces menstruals, o en el cas de les compreses de tela, dues. Com deia, quin producte puc triar? Doncs estarà bé plantejar la teva situació al farmacèutic o farmacèutica perquè et pugui fer aquest assessorament en cas que no l'hagis provat. Hi ha dones que igual ja estan utilitzant la copa i el que volen és una copa, o al revés, ja tenen la copa i volen unes calces menstruals per compaginar-ho, doncs, en funció del dia de la regla o per combinar-ho. Però dius, doncs, soc una dona de 40 anys que he tingut dues criatures, quina m'aniria bé? O soc una dona de 30 anys i faig esport cada dia al vespre. És a dir, que aquest assessorament facilita que sapiguem identificar quin és el producte menstrual que ens pot anar millor o que ens animem a provar algun dels productes que fins ara, pel motiu que fos, no havíem provat encara.
Clar, és evident que la iniciativa en principi ha de funcionar i, per tant, si funciona, pot ser, no?, que hi hagi un excés de demanda de productes menstruals.
Excés de demanda, com vols dir?
És a dir, que cada vegada hi hagi més persones que els interessi anar a les farmàcies a recollir el producte menstrual en qüestió. I clar, jo em pregunto què passa si arriba un moment que s'acaben aquests productes.
Nosaltres hem previst fer un seguiment, precisament el fet de tenir un codi QR permetrà fer aquest seguiment detallat de quants bescanvis del codi QR pels productes hi ha i, per tant, poder anar nodrint la demanda que generi, però evidentment serà una excel·lent notícia si la taxa de recollida és altíssima i si hi ha també aquest canvi d'hàbits, passant a utilitzar-se molts més els productes que són reutilitzables. Abans no he donat la dada, però són 9.000 tones anuals, només a Catalunya, de productes menstruals d'un sol ús. Això venen a ser 750 milions de compreses i de tampons. I en cost dels productes, que ens suposa a les dones tenir la regla al llarg de la nostra vida fèrtil, és que no es poden comparar. Amb una copa serien 145 euros, 150 al voltant al llarg de tota la vida fèrtil. Amb els productes no reutilitzables ens n'anem com a mínim als 2.500.
Déu-n'hi-do. Al principi de la conversa parlàvem sobre la importància de que en aquest cas Catalunya hagi sigut el primer país en tirar endavant un pla, una iniciativa com aquesta. Creu que a partir d'ara el nostre país serà un mirall per la resta d'Europa i el món?
Estarem orgulloses de ser-ho. Com deia abans, quan els drets avancen en un lloc, es generen referents de possibilitats. Potser no ens imaginàvem fa uns anys que estaríem parlant d'equitat menstrual en plena normalitat, perquè veníem d'una situació en què parlàvem d'amagat. Com també ens ha passat amb el dol gestacional, aquest permís que hem reconegut de 3 dies per poder fer l'acompanyament a les famílies o a la dona embarassada i a la seva parella o a un familiar de primer grau que sigui de la seva elecció, diguéssim, per fer aquest acompanyament, que vol trencar silencis també molt llargs i molt dolorosos, d'estigma, fins i tot de culpa en relació a què ha passat, i no, és un dol que hem de poder fer amb acompanyament social també. I fins ara ho hem pogut treballar en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, perquè aquest és el nostre àmbit competencial. Els permisos estan regulats per la Seguretat Social, però treballem també amb el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, per tant amb patronals i sindicats, per poder fer extensiu aquest dret al conjunt de la població. Aquest permís de dol gestacional ara mateix existeix a Nova Zelanda i a Catalunya. És a dir, en més àmbits estem obrint camí. La flexibilitat horària de 8 hores recuperables en els següents 4 mesos per menstruació o menopausa amb impacte en la salut i el benestar no existeix reconegut en cap lloc del món. Algun municipi a Catalunya ho havia començat a implementar, Girona, Caldes, ho hem elevat ara també a nivell de Generalitat de Catalunya, per les mateixes limitacions. Si fóssim un estat, tothom tindria aquest dret reconegut. Al no ser-ho, nosaltres podem introduir permisos pels treballadors i treballadores que depenen de la Generalitat de Catalunya, però novament treballar-ho amb el Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Perquè totes sabem que no cal tenir una dismenorrea aguda o tenir una endometriosi per puntualment tenir aquelles regles que et deixen cau a casa. O potser no és tot el dia, però a certa hora dius: si no marxo, ara mateix m'assec amb un raconet aquí del despatx i no faig res més. O amb menopausa, no? Tots aquests, la premenopausa, tots els símptomes que hi pot haver, que ens afecten de manera diferent, pot ser un insomni puntual, pot ser doncs, aquestes sufocacions tan escandaloses. Tenir aquest marge d'aquestes hores per dir: escolta, si no tenim el cos cada dia igual, és impensable que es pensi que podem treballar cada dia igual. I per tant és incorporar també la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral, i per tant és aprofundir en la igualtat en el treball o en la igualtat en les condicions en el treball, atenent a la diversitat que tenim, no?
La meva regla, les meves regles, forma part, i ho dèiem abans, del Pla Integral d'Equitat Menstrual i Climateri 2023-2025. Quines altres accions estan previstes dins d'aquest pla?
Com deia abans, accions de recerca, perquè ens falta encara molt de coneixement sobre les diferents patologies associades, accions de difusió també. Començarem parlant molt més de menstruació, perquè l'acció d'equitat menstrual serà gran i d'impacte, però també estarem parlant de climateri o de menopausa, que encara en sabem molt menys. I sembla que ens ho haguem d'estar explicant les amigues entre si, o que qualsevol cosa que se surti una mica de lo normal a partir de certa edat sigui culpa del climateri. Fixa't que jo vaig combinant climateri i menopausa, perquè si dic només climateri, la meitat de la gent que ens escolta no ens entén. I m'explico. El climateri, abasta tant el que és tots els síndromes, tots els símptomes premenstruals, aquests que apuntava abans, les sufocacions, els insomnis, mals de caps intensos, etc., fins a la menopausa i la postmenopausa, sent la menopausa aquell període en què ja fa 12 mesos en què no has tingut cap regla. Però el que ens acaba agobiant bastant en aquest trànsit fins a arribar a la menopausa és tot el pre, i no el sabem ni anomenar. Li diem menopausa quan la menopausa ja seria una altra fase. Per tant, per això ho anem combinant. N'hem de parlar moltíssim. Això vol dir que s'ha d'incorporar també els estudis relacionats amb la medicina, amb la infermeria, amb tots aquells, no?, que intervenen en la salut d'alguna manera o altra i en aquest acompanyament a la salut comunitària, però també doncs aquestes actuacions més específiques dirigides a determinats col·lectius que per la seva situació, sigui d'edat, sigui de discapacitat, sigui de sensellarisme, sigui de trobar-se privades de llibertat o altres vulnerabilitats, haguem d'atendre de manera específica.
Ens queden pocs minuts, però sí que vull posar un parell de dades sobre la taula. La primera és que en el que portem d'any a Catalunya el nombre de dones assassinades per violència masclista és de 12 i des del 2012 la xifra ascendeix fins a 125. Són dades esfereïdores.
Són dades molt i molt colpidores i a més jo crec que el conjunt de la societat tenim ara aquesta paradoxa de com pot ser que s'hi dediquin més recursos que mai, que hi hagi més consciència que mai i que aquesta dada doncs, no canviï tant. Tenim en els últims 10 anys aproximadament doncs, un rang de feminicidis a Catalunya que va entre els 9 i els 14. És una violència estructural. El feminicidi és la punta de l'iceberg, el més bèstia, el més brutal, l'atemptat més greu sobre els drets humans de les dones, però les violències masclistes són un conjunt de diferents formes de violència expressades en diferents àmbits, no? Poden ser les violències sexuals, la violència psicològica, la violència física, que ocorre en l'àmbit laboral, en l'àmbit sociocomunitari, en la parella, en la política, també en l'àmbit digital, i qüestions molt normalitzades d'hipersexualitzacions, de cosificació de les dones, de menyspreu, és a dir, és tot un engranatge que necessitem desmuntar col·lectivament. No podem acabar amb els feminicidis si perviu el masclisme. No podem prevenir situacions de violència greu si no ens tenim totes i tots amb les alertes posades. I d'aquí aquesta crida que fem de manera freqüent al conjunt de la societat, a tots i a totes, d'estar pendents d'aquestes situacions de violència que passen al nostre voltant i que potser fins ara no hem vist, no hem sabut escoltar, no hem sabut acompanyar, per poder-les desnaturalitzar, deslegitimar, per poder aixecar la veu i dir això és violència, per poder escoltar aquella amiga, aquella companya de feina, a la nostra germana, que estigui en aquesta teranyina de violència i que potser no l'hagi identificat encara perquè doncs, la violència psicològica té tota aquesta complexitat també i dificultat de sortir-ne. Quan algú t'escolta i et fa veure que això que estàs patint no és normal, és molt més fàcil fer el pas d'anar a un servei especialitzat perquè et puguin acompanyar. Aquesta és una crida doncs, també perquè tothom conegui el telèfon 900-900-120, aquest telèfon d'atenció a les violències masclistes, que presta acompanyament psicològic directe en el moment de la trucada, també assessorament jurídic, però que també proporciona informació doncs, dels serveis que hi ha arreu del país o pot resoldre aquests dubtes. Escolta, jo tinc una companya de feina que li està passant això, com la puc acompanyar, a on la puc dirigir o aquesta situació que ella m'ha descrit és violència masclista o no? Necessitem que siguem moltes, cada vegada més, totes les persones del país que estiguem en alerta per no deixar-ne passar ni una.
Creu que com a societat a poc estem aconseguint el fet d'alçar la veu i no callar? És a dir, estem dient prou i per fi estem parlant i exposant tot el que sentim, el que passem? Estem aprenent a no callar tant, potser?
Claríssimament, hi ha hagut passos importantíssims. No s'entenen els increments en les denúncies per agressions sexuals o per altres tipus de violències masclistes si no és per aquesta major consciència social. Clarament, un, perquè hem après a identificar-les, dos, perquè sabem que tindrem més acompanyament del nostre entorn, tres, perquè sabem que també hi ha més acompanyament institucional, també hi ha més recursos especialitzats que ens acompanyaran a sortir d'aquesta situació de violència, a recuperar-nos i a tornar a tenir vida lliure de violències masclistes. El cas Rubiales també ha sigut un exemple aquest estiu.
Sí.
Ha sigut un manual perfecte perfectament executat de masclisme, també ha sigut una oportunitat excel·lent per ajudar-nos a entendre com a societat què era la manca de consentiment, què és l'assetjament sexual en l'àmbit laboral, perquè ocorria per part d'un superior jeràrquic, i què és també aquest acompanyament social en la denúncia. Perquè ho han vist totes, però en un moment donat, totes i tots, però en un moment donat, quan es rearma en Rubiales fent-se la víctima, atacant a Jenny Hermoso, atacant el conjunt de jugadores, atacant el feminisme, i el clam social és... el que has fet és intolerable, ha de ser sancionat, elles han de ser reparades, i el més important, aquest se acabó també, que forma part també d'aquest combat a la violència masclista des de la base estructural que és anem a mirar quines desigualtats hi ha sota, anem a mirar què és el que està sostenint, que està permetent que aquestes violències es produeixin, són aquests menyspreus, són aquestes desigualtats en tots els àmbits econòmics, socials, polítics que encara persisteixen. No? Per tant, aquesta consciència col·lectiva, sí, ha augmentat, cada vegada hi és més, encara és insuficient. Necessitem que avanci molt més i sobretot necessitem passar de la reflexió a l'acció. Ara que sabem identificar-la, fem el pas d'acompanyar.
Consellera, ara sí, per acabar, com a consellera, però sobretot com a dona, com a persona, quin moment creu que estem vivint les dones? Encara hi ha molta feinada per fer, no?, per aconseguir la nostra esperada igualtat i llibertat.
Clarament, fins al dia que tombem el patriarcat, hi haurà desigualtats, hi haurà discriminacions, hi haurà violències que no les podrem superar, perquè necessitem una transformació social i cultural molt profunda. Dit això, el camí recorregut no només és importantíssim, sinó que estem en un context en què hem d'aprofitar totes les oportunitats. Mai havíem tingut un moviment feminista tan fort, mai havíem tingut un clam social tan fort també contra les violències o a favor de la igualtat. Mai havíem tingut un Departament d'Igualtat i Feminismes al Govern de la Generalitat. És a dir, tenim un context que ja et dic, a nivell mundial és més complex, però al final els drets es garanteixen sempre en un territori concret i és des de cadascun dels territoris que s'ha d'empènyer per aquesta garantia dels drets humans. Tenim un context per aprofitar claríssimament, per avançar tant com puguem i perquè aquestes polítiques feministes es consolidin i afectin a tots i cadascun dels àmbits.
I jo, que tinc una altaveu al davant com a dona, donar-vos l'enhorabona per la feinada que esteu fent des del Departament d'Igualtat i Feminismes, perquè crec que cada pas a poc a poc és important i espero que algun dia podem arribar a donar la volta a la moneda i aconseguir aquesta esperada igualtat i llibertat de la que sempre parlem i que des d'aquesta secció on són les dones intentem visibilitzar. Tània Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Núria.